mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo.
Notícies en xarxa cap de setmana. A Madrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Fins passades les 11 d'aquest matí no s'ha restablert completament el trànsit a tots els carrils de l'autopista AP7, on ahir hi va haver un accident mortal d'un camioner a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Centenars de conductors van quedar atrapats durant hores, 14 en va estar tallada la carretera i han estat moltes les crítiques per la gestió d'aquest sinistre.
D'altra banda, en un cap de setmana que va arrencar el passat vespre amb les mobilitzacions de la pagesia de Revolta Pagès al túnel del Cadí, el sindicat Unió de Pagesos afronta avui i demà el seu congrés, que portarà un relleu molt important a la seva executiva.
Aquest dissabte, de moment, s'ha aprovat l'informe sindical amb un repàs de les accions dels últims 5 anys, entre altres la gestió de la pandèmia.
Clima molt inestable en les darreres hores, amb protagonisme per l'aigua i per la neu.
La borrasca ha deixat una bona regada a la meitat nord de Catalunya, amb els màxims registres al voltant del Montseny i a les comarques del Vallès Oriental i la Selva. La nevada ha estat generosa per sobre dels 800 metres i ha deixat de 20 a 30 centímetres a sectors del Pirineu Occidental, però la neu ha baixat fins als 500 metres al nord-est.
S'espera que la situació es vagi tranquil·litzant amb el pas de les hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Ja de mica en mica s'esvaeixen les pluges i nevades de les últimes hores. Mentre que l'Ebre ha caigut ben poca aigua, en alguns indrets del Montseny han caigut més de 150 litres per metre quadrat. També s'enyora nevada a la banda més alta d'aquest massís. Aquesta cota que ha arribat a baixar els 400 metres en alguns indrets de Girona i, per exemple, bona nevada hem tingut a l'Albera, a les Salines, fins i tot ha arribat a nevar a les Gavarres. En el cas del sud de Catalunya, com dèiem, aquesta precipitació molt més feble i també molt escadussera, i al llarg d'aquesta tarda encara quedarà algun ruixat, però ja molt localitzat, a les comarques metropolitanes, bàsicament, també arribant fins al sud del Gironès o la banda de la Selva. La resta del país, cada vegada més clarianes, vent, que sobretot a Tarragona serà més insistent i farà que hi hagi molta sensació de frescor. Pel que fa demà, situació tranquil·la, però al matí freda, també amb alguns núvols a la Catalunya central, i durant la tarda quedarà el cel mig ennuvolat, però diumenge poca pluja se n'escaparà d'aquests núvols.
Fa uns minuts, el segon Congrés per l'Habitatge de Catalunya, que s'organitza aquest cap de setmana al recinte Roca, Humbert de Granollers, ha criticat la compra de la Casa Orsola feta per l'Ajuntament de Barcelona i Habitat 3. D'altra banda, en esports, en futbol, el Girona visita un quart de cinc d'aquesta tarda l'Atlètic Club a Sant Mamés.
I a les 9 de la nit es disputa el gran derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid, primer contra segon.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça va caure ahir sobre la botzina davant l'Olympiacos, el líder de la competició. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Fins passades les 11 d'aquest matí no s'ha restablert completament el trànsit a tots els carrils de l'autopista AP7, on ahir va haver un accident mortal d'un camioner a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Centenars de conductors van quedar atrapats durant hores. La carretera va estar tallada durant 14 i han estat moltes les crítiques per la gestió d'aquest sinistre.
Avui, des de la Canonja, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha admès que caldrà millorar els canals per informar els conductors de situacions com aquesta.
El Servei Català de Trànsit ha explicat, no, diguem-ne, primer per la gravetat que tenia el propi accident i, per tant, doncs, la situació de col·lapse, però és una situació que hem d'evitar que es torni a repetir. I, per tant, doncs, com millorem els canals d'informació en el conjunt de la ciutadania? Hem de treballar, diguem-ne, els serveis de trànsit, els serveis d'emergències, de Mossos d'Esquadra, perquè no es pugui prevenir i perquè no es pugui tornar a repetir. I, a la vegada, doncs, bueno, saben que tenim damunt de la taula, no, com en aquest tram viari, com s'afronta el seu futur, però, en tot cas, és una qüestió que avui encara està damunt de la taula al Departament de Territori.
Junts per Catalunya demanarà la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre la gestió d'aquest episodi. A més, els juntaires demanen al govern el cessament dels directors del Servei Català de Trànsit, Ramon Laimiel, i del 112, Irene Fornós.
A tot això, seguim parlant de mobilitat. Cap de setmana complicat a la línia R1 de Renfe. La freqüència de pas es redueix a la meitat avui i demà entre Badalona i el Clot a causa de les obres al viaducte. Això ha deixat imatges tant d'andanes com de vagons plens de gent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
La majoria d'usuaris que arribaven aquest matí a l'estació de Badalona desconeixien l'afectació en els horaris. Els que han arribat tot just quan havia marxat el tren han hagut d'esperar mitja hora fins al següent. Escoltem alguns dels usuaris afectats.
Hem arribat i quan hem vist que passava cada mitja hora, ja li he comentat, i que em sembla molt estrany que passi amb tant de temps de diferència.
Nosotros cogemos el tren esporádicamente. Y en este caso, pues, no sabíamos que habían los retrasos. Pues ahora nos han indicado en el panel que eran unos 20 minutos.
No sabía, y como, pues, sé que la frecuencia normalmente son 10 minutos, venimos directo y ahora vemos que tarda media hora.
En canvi, altres han estat més previsors i sí que havien consultat els horaris abans d'anar a l'estació.
Sabia que havia menys trens perquè ahir vaig mirar els horaris i sabia que la freqüència era més petita. El motiu no ho sabia, però sí que hi havia menys trens.
Lo he visto, sale en el Google la noticia y pues leí el artículo que el 8 y 9 de febrero iban a estar en obras, igual que en marzo.
El servei ferroviari es presta en via única entre Badalona i el Clot a causa de les obres al viaducte. Així, durant tot el cap de setmana passen només dos trens per hora i sentit entre les estacions del tram afectat. Renfe recomana consultar els horaris amb antelació per evitar possibles afectacions. La modificació dels horaris a causa de les obres es repetirà el cap de setmana del 8 i 9 de març.
També a Rodalies es viurà el segon cap de setmana amb talls nocturns a Sant Vicenç de Calders, obligant els usuaris a utilitzar el servei alternatiu d'autobusos entre algunes estacions. Els talls seran aquesta nit i la de demà diumenge a dilluns.
Passem ara precisament a parlar de busos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí les obres del corredor de bus ràpid a Salt, una actuació clau per millorar la mobilitat entre aquest municipi i Girona. Des de Girona FM, Marc Moreno.
Acompanyada de l'alcalde Jordi Vinyos i del regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez, ha recorregut la zona de les principals actuacions urbanístiques. El nou corredor permetrà la circulació de les línies L3, L4 i L9, amb una freqüència de pas de 3 minuts i mig, millorant el servei i reduint l'espera de l'L9 de 30 a 15 minuts. Segons la consellera Sílvia Paneque, les obres avancen segons els terminis previstos.
Però hi ha millora urbanística, millora del servei, augmentem en el global un 40% el servei de bus i, per tant, potencia també aquesta mobilitat interurbana. Per tant, molt satisfets de veure que les obres segueixen els terminis previstos. Ja vaig, a l'agost, en les primeres setmanes de consellera, vaig poder veure com evolucionaven les de Girona, avui les de Salt, i per tant molt satisfets d'aquesta millora de servei interurbà Salt-Girona.
El projecte també inclou un carril bici i dues rotondes per agilitzar el trànsit i eliminar girs a l'esquerra.
La ronda litoral de Barcelona estarà tallada aquesta nit a partir de 10:15. Es reobrirà a 10:45 del matí de l'endemà.
El tall es produeix en el marc de les obres que l'Ajuntament de Barcelona executa per renovar la passarel·la de vianants del carrer de Joan Oliver que creua la ronda litoral. Es fa de nit per minimitzar les afectacions. Les d'avui seran les primeres actuacions i el tall es repetirà la del 1 al 2 de març.
I aquest cap de setmana entra en vigor la nova ordenança de circulació de Tordera al Maresme. Un dels punts destacats és la regulació dels vehicles de mobilitat personal, principalment els patinets elèctrics. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
El nou reglament proposa la renovació i modificació de l'ordenança de circulació de Tordera, introduint-hi alguna modificació a les normes actuals, amb especial atenció amb els patinets elèctrics. L'eina permetrà més competències que milloraran la salut viària dels ciutadans i endureix algunes sancions. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
El nou quadre de sancions que són els temes d'aparcament, sinó per altres actituds incíviques que cal sancionar amb més contundència.
Entre altres mesures, cal recordar l'ús del rellotge de control d'horari d'aparcament a les zones blaves i vermelles. S'ha de col·locar el rellotge en l'hora d'arribada a l'aparcament en zona visible. Recordar que el temps màxim d'estacionament és d'una hora i 30 minuts. A més, des de l'Ajuntament es tornarà a posar en marxa una campanya de difusió per conèixer la normativa.
En un cap de setmana que va arrencar el passat vespre amb les mobilitzacions de la pagesia de Revolta Pagesa al túnel del Cadí, el Sindicat Unió de Pagesos afronta avui i demà el seu congrés, que portarà un relleu molt important a la seva executiva.
Aquest dissabte, de moment, s'ha aprovat l'informe sindical amb un repàs de les accions dels últims 5 anys, entre altres la gestió de la pandèmia. Escoltem Joan Cavall, coordinador general d'Unió de Pagesos, reclamant menys burocràcia.
Del govern que hi havia llavores i el que ara ha dit que era subsidiari, per tant ho tenia, i de la taula agrària. Què acabàvem marcant aquí? Acabàvem marcant unes pautes, primer, de no ficar més burocràcia, i segon, de dir quines coses podíem acabar traient. La conselleria ara ens ha dit que ens vol cridar i vol fer un decret llei de quines, quantificades. Dir que els atraurem totes, nosaltres no ho demanarem, ho voldríem sí, però és mentida si ho puguem acabar, si ho vols acabar aconseguint tot. Ara hem d'intentar caminar, doncs, que la realitat del segle XXI i el 2025 no podem ser que repetim tràmits, doncs, que ja es tenen, i això s'ha de mirar, doncs, quins. Ara veurem, doncs, bueno, en quins apartats, doncs, acaben dient, que ens va dir que ens convocarien a les properes setmanes.
Justament un dels canvis importants que portarà aquest congrés és el relleu a la seva junta. Jaume Pedrós, de Linyola, és un dels qui farà un pas al costat i està vinculat des de fa 40 anys. I ha anat a parlar amb Julen Andrés, de Lleida Televisió.
Com ell diu, deixa la primera línia de foc. Jaume Pedrós és responsable de fins a 7 departaments d'Unió de Pagesos i forma part de la Comissió Permanent Nacional, amb representants de diferents demarcacions. Un càrrec de 5 anys i Pedrós, amb 64, ho deixa. Fa més de 40 anys que està a l'organització i les ha vist de tots els colors.
Una a Barcelona amb tractors, a Madrid amb tractors, a Saragossa amb tractors, hem fet moltíssimes coses. En els tres últims anys hem sortit 52 vegades per demanar coses per la pagesia. Tens molta gent que té els mateixos problemes que tu i coneixes i saps gairebé el que passa, no només a Catalunya, però també hi ha hagut moments no tan bons, perquè a vegades doncs, l'administració no ens ha fet cas o hi ha hagut una sequera molt important aquí que va passar fa 2 anys que va canviar tot el territori d'aquí.
Pedrós afirma que ha après molt i li agradaria continuar treballant en renovables i sobretot en regadius. La modernització del rec és un dels grans reptes per facilitar la vida d'un sector que en els últims anys ha perdut més de 5.000 professionals.
Primerament, amb un jove no pots incorporar-lo i als 5 anys queda deixat abandonat com si fos un altre pagès més, perquè en 5 anys passen molt ràpid i s'han acabat totes les ajudes i tot el del món. I una altra cosa és, jo crec que la terra pues, hauria de ser pels pagesos, no es ven al millor postor, que només la compren grans grups que tenen molts diners i compren la terra. I l'altra cosa és que aquí mateix estem amb un rec de fa 60 anys, modernitzava molts diners i s'ha de voler fer.
Conceptes que seran protagonistes al Congrés per poder garantir un futur d'un sector clau en la nostra societat.
Recordem que Unió de Pagesos no se sumarà a les protestes de dilluns, de fet tampoc es va sumar a les protestes d'aquest divendres, però les mobilitzacions per part de Revolta Pagesa es mantenen el proper dilluns i el passat vespre una 20ena de tractors de pagesos de la Cerdanya es van concentrar a les proximitats de la boca nord del túnel del Cadí, tot afectant tant la carretera C-16 com l'N-152 i l'N-260. L'acció va complicar i força la circulació.
Tot plegat un any després de les protestes històriques amb talls en molts punts del territori català durant moltes hores i tenint en compte que les millores que han notat en aquest temps han estat poques i insuficients, asseguren.
Clima molt inestable en les darreres hores amb protagonisme per l'aigua i per la neu.
La borrasca ha deixat una bona regada a la meitat nord de Catalunya amb els màxims registres superiors als 100 litres al voltant del Montseny, a les comarques del Vallès Oriental i la Selva, amb 111 litres a Sant Esteve de Palautordera, 70 a Santa Coloma de Farners i 69 a Granollers.
La nevada ha estat generosa per sobre dels 800 metres i ha deixat de 20 a 30 centímetres a sectors del Pirineu Occidental, destacant els 31 centímetres a la cota 2.500 d'avui o els 25 centímetres de Viella. A més, la neu ha baixat finalment fins als 500 metres al nord-est i s'ha vist floquejar al massís de les Gavarres.
També a la serralada de l'Albera, que ha quedat enfarinada. El castell de Requesens i el seu veïnat, a l'Alt Empordà, ha quedat emblanquinat i alguns curiosos han pogut captar com la neu havia agafat a terra. El castell es troba a 512 metres al costat del Puig Neulós.
Els gruixos de neu han estat més modestos al Pirineu Oriental i al Prepirineu, amb acumulacions destacables només a partir d'uns 1.200 metres.
D'altra banda, sobresurten els 15 centímetres de neu nova, a la Vall de Núria, els 10 centímetres d'Ull de Ter o els 3 centímetres de Puigcerdà. Al Ripollès, la nevada ha estat testimonial. A Camprodon hi ha deixat una lleugera enfarinada a partir de Llanars i Vilallonga de Ter. Els registres més destacables, de 2 a 5 centímetres, s'han produït en poblacions com Setcases, Tregurà i Molló.
A tot això, Trànsit informa que aquesta hora calen cadenes en dues carreteres a causa de la neu, a la BB-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà i la BB-5114 en l'accés del Coll de Sant Marçal. Una darrera hora, el segon Congrés per l'Habitatge de Catalunya que s'organitza aquest cap de setmana al recinte Roca Humbert de Granollers ha criticat fa uns minuts la compra de la casa Orsola feta per l'Ajuntament de Barcelona i Habitat 3.
La portaveu del certamen, Marta Espriu, ha subratllat que no pot ser una solució l'adquisició de finques que són propietat d'especuladors i fons d'inversió. Ha destacat que no s'ha de caminar cap a una injecció de diners públics a les empreses privades.
Parlant d'habitatge, amb l'objectiu de preservar més masies i cases de pagès, Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, ha decidit modificar el catàleg que recull totes les edificacions construïdes entre 1950 i el 1956.
Per protegir-les i evitar que caiguin en la ruïna, el municipi més ha apostat per incorporar unes fitxes on es disposa de tota la informació. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Sant Joan de les Abadeses ha actualitzat el catàleg de masies i cases de pagès. Equip de govern i oposició s'han posat d'acord i actualitzaran la normativa municipal i, paral·lelament, permetran a les edificacions poder donar usos que ara la llei si els permet. Durant el ple també es van presentar les noves fitxes elaborades per contemplar les masies i cases de pagès aixecades entre 1950 i 1956. Escoltem l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer.
Hem incorporat unes fitxes amb edificacions posteriors als 50, però en canvi no posteriors als 56, bàsicament perquè són edificacions existents, que moltes d'elles estan en desús, però en canvi tenen un interès històric o cultural al darrere que fa, o que diguem que hi ha la necessitat precisament de que tinguin aquesta cobertura del catàleg de masies per poder-hi actuar, consolidar, i també perquè també puguin acabar tinguent algun ús segurament més de tipus artesanal o cultural, però en tot cas que es puguin preservar aquests immobles.
L'objectiu d'acollir noves masies és el de preservar-les i que no acabin convertint-se en ruïnes. Al mateix temps de conservar-les, el consistori proposa l'opció de donar-los un ús pel seu interès històric local i comarcal.
Obrim plana política al Consell de la República. L'entitat creada el 2018 per internacionalitzar el procés d'independència es prepara per renovar la seva presidència. Entre avui i dimecres, els socis registrats votaran telemàticament per escollir qui liderarà l'organització durant els pròxims anys.
Quatre candidats opten al càrrec, amb dues figures destacades com a principals aspirants, l'eurodiputat Toni Comín i l'advocat Jordi Domingo. Aquest últim considera l'opció amb més suport dins l'entorn de Carles Puigdemont. La candidatura de Comín arriba enmig d'una polèmica, ja que afronta acusacions de despeses irregulars durant el seu període com a vicepresident del Consell i una denúncia per assetjament sexual i psicològic per part d'un exassessor al Parlament Europeu.
Segons ha revelat el vicepresident de Junts, Antoni Castellà, en un missatge a la xarxa X, tant ell com Carles Puigdemont van demanar a Comín que no es presentés a les eleccions.
Castellà ha criticat que l'eurodiputat hagi fet servir la seva imatge i la de Puigdemont en un vídeo de campanya, malgrat aquesta petició expressa. A més, de Comín i Domingo també concorren a la presidència Antoni Walter Castelló, professor de secundària, i Montserrat Duran, vinculada al Consell Territorial del Barcelonès Baix Llobregat.
En política internacional, fer Europa gran una altra vegada. Aquest és el lema que Patriots, el tercer partit del Parlament Europeu, ha elegit per la cimera d'extrema dreta que està tenint lloc a Madrid, amb 2.000 assistents a l'Hotel Marriott Auditorium.
El missatge que emula el Make America Great Again de Donald Trump assenyala el camí que volen impulsar plegats. La líder de reagrupament nacional francès, Marine Le Pen, el fundador de la Lega d'Itàlia, Matteo Salvini, el president hongarès, Víctor Orbán, i el líder de Vox, Santiago Abascal. Les seves formacions, juntament amb la dotzena més que participen en la cimera, clamen contra la immigració il·legal i el fanatisme climàtic de Brussel·les.
Passen 3 minuts d'un quart de 3, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. La Fira del Fajol tira endavant, tot i la mala collita d'enguany.
La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta, de la qual se'n fa farinetes. Tot i això, a Batet de la Serra ja ho tenen tot a punt per celebrar la 18a edició de la Fira del Fajol. Olot FM, Gerard Puigdemont.
El fajol encara és present a la parada de la Carme de Batet, al Rengle. El cert és, però, que fa anys que la producció d'aquesta planta, de la qual se'n fa farinetes, no és bona. Enguany la collita ha estat fins i tot més dolenta que la de l'any passat. Ho explica ella mateixa.
No plou l'estiu, i llavors, a part de que no plou l'estiu, aquest any els cabirols han trobat el gra de fajol i els hi ha agradat.
Aquest diumenge Batet acull la 18a edició de la fira. A les 9 del matí es posarà en marxa amb el concurs de dibuix infantil i l'exposició d'animals de pagès. A les 11 es farà el pregó càrrec del grup de segadors i batedors de Batet i en presència de l'hereu i la pubilla, i es faran tallers i demostracions. A 1:15 del migdia ballaran batolles i actuaran els ministres de l'Escola de Música, i a 1:15 es dinarà i Manelic de Pera cantarà. Enguany destaca la col·laboració que fa la fira amb la iniciativa Feta al Parc. Després de dinar, a 3:15 de la tarda, es farà la trencada d'olla i a 4:00 tornaran a actuar en batolles i les perdius.
I ja està en marxa la 7a edició del Trufòrum Vic, el certamen dedicat a la promoció de la tòfona que des de fa 7 anys té Vic com una de les seves seus.
Amb la gastronomia com a eix principal, fins diumenge el Trufòrum proposa activitats pensades per a professionals, però també per al gran públic per acostar la tòfona a totes les cuines. El nou FM, Caral Àries.
El recinte firal del Sucre de Vic es converteix al llarg de tot el cap de setmana en un gran espai explosiu en comprar tòfona negra i també productes trufats artesans i d'alta qualitat. El visitant podrà descobrir tots els secrets de la tòfona negra també a través d'un intens programa d'activitats amb reconeguts professionals del sector. L'objectiu del Trufòrum és promoure aquest producte perquè s'utilitzi a les cuines professionals, però també en l'àmbit domèstic. Així ho explica el director del Trufòrum, Daniel Uliac.
I de perdre-li aquella por que encara tenim a cuinar la tòfona. És un producte que quan sentim els preus doncs sembla que sigui un producte molt car, però producte de qualitat, fresc, seleccionat. Aquest any estem parlant al voltant dels 800 euros el quilo, però és que no ens hem de gastar tants diners. Amb 20 euros, 25 euros, fem un àpat, 3-4 persones.
Aquest any el Trufòrum Vic estrena el Premi del Millor Producte Trufat de Catalunya 2025. L'acte de proclamació serà avui a les 5 de la tarda a l'aula de la tòfona. Ho explica el mateix director.
Un formatge trufat, un embotit trufat. Sí, tenim una cultura de fer embotits impressionants. Doncs podem fer embotits frescos, de temporada, sense aromes, de qualitat, i que tenen un sabor espectacular. Llavors el que volem és promoure, incentivar que es produeixin aquests productes, però també que la gent els conegui, que sàpiguin que hi ha aquesta possibilitat.
L'escriptora Empar Moliner i el xef Quim Caselles del restaurant Casa Mar de Llafranc seran els encarregats de guiar el maridatge gastronòmic de l'activitat tradicional tòfona amb bombolles, on els escumosos i la cuina en tòfona són els grans protagonistes. La tòfona d'or la rep l'Ona Horta, cap de sala del restaurant Can Jovany, i els ambaixadors d'honor de la tòfona d'aquesta edició són el xef basc Martín Berasategui i també a títol pòstum Fermí Puig.
Obrim plana cultural, el cinema català arriba a la gala de la 39a edició dels Goya en un dels millors moments de la seva història. Ho certifiquen les xifres d'espectadors, les moltes nominacions que té els premis de l'Acadèmia de Cinema Espanyol o els guardons rebuts als Feroz.
¿Aquí quién va a judir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos persona.
Carmen, tú estás bien aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrevaro.
En total, 19 produccions catalanes estan nominades i 4 pel·lícules que opten a la categoria de millor llargmetratge acumulen 41 nominacions, el 47 amb 14, Segundo Premio amb 11 i Casa en Flames i l'Estrella Azul amb 8. Entre els actors nominats hi ha Emma Vilarassau, Eduard Fernández, Clara Segura, Maria Rodríguez Soto i Enric Auqué. La gala serà aquesta nit, coincidint a més avui amb el Dia Mundial del Cinema.
D'altra banda, el cineasta Antoni Verdaguer ha volgut donar la visibilitat que es mereix al reconegut autor i filòleg Jaume Cabré.
Per això, el Cinema Catalunya de Terrassa, ciutat natal del cineasta i de l'escriptor, ha estrenat un documental que repassa la vida i l'obra d'aquest terrassenc internacional. En aquesta presentació hi ha estat el company de Ràdio Municipal de Terrassa, en Martí Paola.
Jaume Cabré, un dels referents de la literatura contemporània, ha rebut un merescut reconeixement amb el documental La música de les paraules, dirigit per Antoni Verdaguer. Aquesta estrena ha causat molta expectació a partir del moment en què s'ha conegut que l'escriptor terrassenc pateix una malaltia degenerativa. El Cinema Catalunya ha projectat aquest divendres al vespre el documental on Verdaguer recull la vida, l'obra i el reconeixement internacional de Jaume Cabré.
El documental hi surten més de 30 persones, des de la traductora coreana, el director de la Fira de Frankfurt, l'expresident del Parlament Europeu, el Jordi Savall, vull dir, gent, molts amics, crítics, col·laboradors d'ell. Amb un passe que es va fer a Barcelona, va venir el seu fill i un dels seus nets. I el net, me recordo el comentari que va fer, diu, ostres, diu, jo sabia que el meu avi era important, però no em pensava que no tant, diguéssim, no? Vull dir, és sorprenent.
Verdaguer espera haver pogut recollir l'essència d'un personatge ampli i excel·lent.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, el Girona visita un quart de cinc d'aquesta tarda l'Atlètic Club a Sant Mamés. Des de Girona FM, Pau Villafanyer.
El Girona visita avui Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club en un estadi on aquesta temporada només ha guanyat l'Atlètic de Madrid. De fet, l'última de les tres derrotes de l'Atlètic Club va ser a Montilivi, però d'això ja fa 13 jornades. Mitchell reconeixia que l'equip ha de millorar el rendiment fora de casa si vol lluitar per Europa i que el partit d'avui suposa una bona prova.
Seria molt important superar aquesta prova.
seria molt important donar la nostra millor versió a fora i ser capaços de trobar-nos en la nostra manera de en nostra filosofia, perquè hi ha molts moments en els partits de fora que no han estat bé en aquest sentit.
L'entrenador del Girona, que encara no podrà comptar amb Artur per manca d'entrenaments, tampoc ho podrà fer amb Miovski ni Danjuma, els dos per molèsties físiques. L'Atlètic Club, per altra banda, tampoc podrà comptar amb Nico Williams lesionat.
D'altra banda, a les 9 de la nit es disputa el gran derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid, primer contra segon.
Demà, l'Espanyol, reforçat després del triomf contra el Real Madrid, juga 2:15 al camp de la Real Societat i el Barça visita a les 9 de la nit al Sevilla.
Parlem ara de bàsquet i ho fem de la Lliga ACB. Aquesta tarda juguen Baxi, Manresa i La Penya. El Joventut rebrà a l'Olímpic de Badalona el bàsquet Corunya. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La Penya afronta avui a 3:15 del vespre el darrer partit abans de la Copa del Rei contra l'Eima Corunya. El Joventut té la pressió de no poder fallar perquè els gallecs són els cues de l'ACB. De fet, els verdinegres ja van guanyar el partit d'anada a la pista gallega el dia de l'exhibició dels 30 punts i 8 triples de Sam Decker. Però llavors no hi era el darrer fitxatge gallec, Thomas Hurtel, que no està complint per això amb les expectatives. Els gallecs han fitxat en les últimes hores el dominicà Ángel Tomás Núñez, que podria debutar a Badalona. L'Eima Corunya manté encara el seu entrenador Epi i ja ha fet canvis a la plantilla. La seva situació és delicada perquè els últims partits no només han perdut, sinó que tampoc han competit. L'aturada de 15 dies per la Copa i les finestres FIBA podria suposar canvis grans si perden a Badalona. La penya només té al cap sumar un triomf per consolidar la cinquena posició i arribar a l'aturada ACB amb màxima confiança. Michael Rusic parla de la importància del partit.
Ellos van a venir aquí con mucha energía, agresividad y... pero jugamos en casa, tenemos nuestra afición y creo que vamos a sacarlos por la victoria y esto es un partido muy importante porque tenemos ganas de venir a Copa con buenas sensaciones y por eso hay que ganar este partido.
Dani Miret donarà més minutatge a Rússic per intentar que pugui arribar al màxim de les seves possibilitats a la Copa. S'espera una bona entrada per un partit que pot marcar el futur verd i negre a la Lliga.
D'altra banda, el Baxi Manresa jugarà davant el Bilbao Bàsquet a partir de les 6. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for.
And you know I never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Don't raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Cause the drinks bring back all the memories, yeah. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your.
Dos quarts de tres.
Notícies en xarxa cap de setmana. A Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Fins passades les 11 d'aquest matí, no s'ha restablert completament el trànsit a tots els carrils de l'autopista AP7, on ahir va haver un accident mortal d'un camioner a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Centenars de conductors van quedar atrapats durant hores, la carretera en va estar tallada durant 14, i han estat moltes les crítiques per la gestió d'aquest sinistre.
D'altra banda, en un cap de setmana que va arrencar el passat vespre amb les mobilitzacions de la pagesia de Revolta Pagesa al túnel del Cadí, el sindicat Unió de Pagesos afronta avui i demà el seu congrés, que aportarà un relleu molt important a la seva executiva.
Aquest dissabte, de moment, s'ha aprovat l'informe sindical amb un repàs de les accions dels últims 5 anys, entre altres, la gestió de la pandèmia.
Parlem del clima, molt inestable en les darreres hores, amb protagonisme per l'aigua i la neu.
La borrasca ha deixat una bona regada a la meitat nord de Catalunya, amb els màxims registres al voltant del Montseny i a les comarques del Vallès Oriental i la Selva. La nevada ha estat generosa per sobre dels 800 metres i ha deixat de 20 a 30 centímetres a sectors del Pirineu Occidental, però la neu ha baixat fins als 500 metres al nord-est.
S'espera, però, que la situació es vagi tranquil·litzant amb el pas de les hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Ja de mica en mica s'esvaeixen les pluges i nevades de les últimes hores. Mentre que l'Ebre ha caigut ben poca aigua, en alguns indrets del Montseny han caigut més de 150 litres per metre quadrat. També s'enyora nevada a la banda més alta d'aquest massís. Aquesta cota que ha arribat a baixar els 400 metres en alguns indrets de Girona i, per exemple, bona nevada hem tingut a l'Albera, a les Salines, fins i tot ha arribat a nevar a les Gavarres. En el cas del sud de Catalunya, com dèiem, aquesta precipitació molt més feble i també molt escadussera, i al llarg d'aquesta tarda encara quedarà algun ruixat, però ja molt localitzat, a les comarques metropolitanes, bàsicament, també arribant fins al sud del Gironès o la banda de la Selva. La resta del país, cada vegada més clarianes, vent, que sobretot a Tarragona serà més insistent i farà que hi hagi molta sensació de frescor. Pel que fa demà, situació tranquil·la, però al matí freda, també amb alguns núvols a la Catalunya central, i durant la tarda quedarà el cel mig ennuvolat, però diumenge poca pluja se n'escaparà d'aquests núvols.
El segon congrés per l'habitatge de Catalunya, que s'organitza aquest cap de setmana al recinte Roca Umbert de Granollers, ha criticat la compra de la Casa Orsola feta per l'Ajuntament de Barcelona i Hàbitat 3. D'altra banda, en plan esportiu, en futbol, el Girona visita un quart de cinc d'aquesta tarda l'Atlètic Club a Sant Mamés.
I a les 9 de la nit es disputa el gran derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid, primer contra segon.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Fins passades les 11 d'aquest matí no s'ha restablert completament el trànsit a tots els carrils de l'autopista AP7, on ahir va haver un accident mortal d'un camioner a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Centenars de conductors van quedar atrapats durant hores. La carretera va estar tallada durant 14 i han estat moltes les crítiques per la gestió d'aquest sinistre.
Avui, des de la Canonja, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha admès que caldrà millorar els canals per informar els conductors de situacions com aquesta.
El Servei Català de Trànsit ha explicat, no, diguem-ne, primer per la gravetat que tenia el propi accident i, per tant, doncs, la situació de col·lapse, però és una situació que hem d'evitar que es torni a repetir. I, per tant, doncs, com millorem els canals d'informació en el conjunt de la ciutadania? Hem de treballar, diguem-ne, els serveis de trànsit, els serveis d'emergències, de Mossos d'Esquadra, perquè no es pugui trevenir i perquè no es pugui tornar a repetir. I, a la vegada, doncs, bueno, saben que tenim damunt de la taula, no, com en aquest tram viari, com s'afronta el seu futur, però, en tot cas, és una qüestió que avui encara està damunt de la taula al Departament de Territori.
Junts per Catalunya demanarà la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre la gestió d'aquest episodi. A més, els juntaires demanen al govern el cessament dels directors del Servei Català de Trànsit, Ramon Laimiel, i del 112, Irene Fornós.
Cap de setmana complicat a la línia R1 de Renfe. La freqüència de pas es redueix a la meitat i demà entre Badalona i el Clot a causa de les obres del viaducte. Això ha deixat imatges tant d'andanes com de vagons plens de gent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
La majoria d'usuaris que arribaven aquest matí a l'estació de Badalona desconeixien l'afectació en els horaris. Els que han arribat tot just quan havia marxat el tren han hagut d'esperar mitja hora fins al següent. Escoltem alguns dels usuaris afectats.
Hem arribat i quan hem vist que passava cada mitja hora, ja li he comentat i que em sembla molt estrany que passi amb tant de temps de diferència.
Nosotros cogemos el tren esporádicamente. Y en este caso, pues, no sabíamos que habían los retrasos. Pues ahora nos han indicado en el panel que eran unos 20 minutos.
No sabía y como, pues, sé que la frecuencia normalmente son 10 minutos, venimos directo y ahora vemos que tarda media hora.
En canvi, altres han estat més previsors i sí que havien consultat els horaris abans d'anar a l'estació.
Sabia que havia menys trens perquè ahir vaig mirar els horaris i sabia que la freqüència era més petita. El motiu no ho sabia, però sí que hi havia menys trens.
Lo he visto, me sale en el Google la noticia y pues leí el artículo que el 8 y 9 de febrero iban a estar en obras, igual que en marzo.
El servei ferroviari es presta en via única entre Badalona i el Clot a causa de les obres al viaducte. Així, durant tot el cap de setmana passen només 2 trens per hora i sentit entre les estacions del tram afectat. Renfe recomana consultar els horaris amb antelació per evitar possibles afectacions. La modificació dels horaris a causa de les obres es repetirà el cap de setmana del 8 i 9 de març.
També a Rodalies es viurà el segon cap de setmana amb talls nocturns a Sant Vicenç de Calders, obligant els usuaris a utilitzar el servei alternatiu d'autobús entre algunes estacions. Els talls seran aquesta nit i la de demà diumenge a dilluns.
L'Ajuntament de la Garriga reclama a DIF solucionar els problemes amb l'alçada del pont de l'estació per evitar nous accidents.
Els últims dies, una ambulància va quedar encallada al pont quan volia travessar en direcció est. No és la primera ocasió que algun vehicle pateix un accident d'aquest tipus en un encreuament molt transitat en aquest municipi del Vallès Oriental. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
És un incident que per primera vegada afecta una ambulància i que preocupa encara més l'Ajuntament, tenint en compte que aquest tipus de servei essencial no pot passar per un altre vial d'accés que l'obligaria a desviar-se molt més. Per tot plegat, l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha traslladat a DIF una queixa per la baixa alçada del pas soterrat que es va reformar durant la primera fase d'obres de desdoblament de l'R3 i demanen solucions.
Nosaltres reclamem a DIF que això ho resolguin, que aquest gàlib no està ben resolt en un municipi com el nostre i que, per tant, els hi demanem, sí, una solució perquè això no torni a passar. Repetim, és que és un servei essencial. No va passar res més greu, però en el cas doncs, de que s'hi vagi en joc una vida, que una ambulància et quedi encallada, és un problema, jo crec, molt greu.
Tot plegat succeeix a l'espera que DIF doni encara una resposta al respecte i quan ha començat ja la instal·lació de les marquesines a l'estació de l'R3 de la Garriga dins del marc d'una nova fase d'obres de desdoblament.
D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí les obres del corredor de bus ràpid a Salt, una actuació clau per millorar la mobilitat entre aquest municipi i Girona. Girona FM, Marc Moreno.
Acompanyada de l'alcalde Jordi Vinyos i del regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez, ha recorregut la zona de les principals actuacions urbanístiques. El nou corredor permetrà la circulació de les línies L3, L4 i L9, amb una freqüència de pas de 3 minuts i mig, millorant el servei i reduint l'espera de l'L9 de 30 a 15 minuts. Segons la consellera Sílvia Paneque, les obres avancen segons els terminis previstos.
Però hi ha millora urbanística, millora del servei, augmentem en el global un 40% el servei de bus i, per tant, potencia també aquesta mobilitat interurbana. Per tant, molt satisfets de veure que les obres segueixen els terminis previstos. Ja vaig a l'agost, en les primeres setmanes de consellera, vaig poder veure com evolucionaven les de Girona, avui les de Salt, i per tant molt satisfets d'aquesta millora de servei interurbà Salt-Girona.
Aturar dues rotondes per agilitzar el trànsit i eliminar girs a l'esquerra.
A tot això, seguim parlant de mobilitat, la Ronda Litoral de Barcelona estarà tallada aquesta nit a partir de 9:45, es reobrirà a 10:45 del matí de l'endemà.
El tall es produeix en el marc de les obres que l'Ajuntament de Barcelona executa per renovar la passarel·la de vianants del carrer de Joan Oliver, que creua la Ronda Litoral. Es fa de nit per minimitzar les afectacions. Les d'avui seran les primeres actuacions i el tall es repetirà la nit de l'1 al 2 de març.
en un cap de setmana que va arrencar el passat vespre amb les mobilitzacions de la pagesia de Revolta Pagesa al túnel del Cadí, el Sindicat Unió de Pagesos afronta avui i demà el seu congrés que portarà un relleu molt important a la seva executiva.
Aquest dissabte, de moment, s'ha aprovat l'informe sindical amb un repàs de les accions dels últims 5 anys, entre altres la gestió de la pandèmia. Escoltem Joan Cavall, coordinador general d'Unió de Pagesos, reclamant menys burocràcia.
Del govern que hi havia llavors i el que ara dic que bueno, era subsidiari, per tant ho tenia, i de la taula agrària. Què acabàvem marcant aquí? Acabàvem marcant unes pautes, primer, de no ficar més burocràcia, i segon, de dir quines coses podíem acabar traient. La conselleria ara ens ha dit que ens vol cridar i vol fer un decret llei de quines, quantificades. Dir que els atraurem totes, nosaltres no ho demanarem, ho voldríem sí, però és mentida si ho puguem acabar, si vols acabar aconseguint tot. Ara hem d'intentar caminar, doncs, que la realitat del segle XXI i el 2025 no podem ser que repetim tràmits, doncs, que ja es tenen, i això es té que mirar, doncs, quins. Ara veurem, doncs, bueno, en quins apartats, doncs, acaben dient que ens va dir que ens convocarien a les properes setmanes.
Un dels canvis importants que portarà aquest congrés, com dèiem, és el relleu a la seva junta. Jaume Pedrós, de Linyola, és un dels qui farà un pas al costat i està vinculat des de fa 40 anys. I ha anat a parlar amb Julen Andrés, de Lleida Televisió.
Com ell diu, deixa la primera línia de foc. Jaume Pedrós és responsable de fins a 7 departaments d'Unió de Pagesos i forma part de la Comissió Permanent Nacional, amb representants de diferents demarcacions. Un càrrec de 5 anys i Pedrós, amb 64, ho deixa. Fa més de 40 anys que està a l'organització i les ha vist de tots els colors.
Una a Barcelona amb tractors, a Madrid amb tractors, a Saragossa amb tractor, hem fet moltíssimes coses. En els 3 últims anys hem sortit 52 vegades per demanar coses per a pagesia. Tens molta gent que té els mateixos problemes que tu coneixes i saps gairebé el que passa, no només a Catalunya, però també hi ha hagut moments no tan bons, perquè a vegades doncs, l'administració no ens ha fet cas o hi ha hagut una cosa que era molt important aquí que va passar fa 2 anys que va canviar tot el territori d'aquí.
Pedro els afirma que ha après molt i li agradaria continuar treballant en renovables i sobretot en regadius. La modernització del rec és un dels grans reptes per facilitar la vida d'un sector que en els últims anys ha perdut més de 5.000 professionals.
Primerament, amb un jove no pots incorporar-lo i als 5 anys queda deixat abandonat com si fos un altre pagès més, perquè en 5 anys passen molt ràpid i s'han acabat totes les ajudes i tot el del món. I una altra cosa és, jo crec que la terra pues, hauria de ser pels pagesos. No es ven al millor postor, que només la compren grans grups que tenen molts diners i compren la terra. I l'altra cosa és que aquí mateix estem amb un rec de fa 60 anys, modernitzava molts diners, i s'ha de voler fer.
Conceptes que seran protagonistes al Congrés per poder garantir un futur d'un sector clau en la nostra societat.
A tot això, recordem que Unió de Pagesos ha agafat distància amb les protestes de Revolta Pagesa, no van participar en les d'aquest divendres i tampoc ho faran en les previstes i generals per aquest proper dilluns. Clima molt inestable en les darreres hores amb protagonisme per l'aigua i la neu.
La borrasca ha deixat una bona regada a la meitat nord de Catalunya amb els màxims registres superiors als 100 litres al voltant del Montseny i a les comarques del Vallès Oriental i la Selva. 111 litres a Sant Esteve de Palautordera, 70 a Santa Coloma de Farners i 69 a Granollers.
La nevada també ha estat generosa per sobre dels 800 metres i ha deixat de 20 a 30 centímetres a sectors del Pirineu Occidental, destacant els 31 centímetres a la cota 2.500 de Boí o als 25 de Viella. A més, la neu ha baixat finalment fins als 500 metres al nord-est i s'ha vist floquejar al massís de les Gavarres.
També a la serralada de l'Albera, que ha quedat enfarinada. El castell de Requesens i el seu veïnat, a l'Alt Empordà, ha quedat emblanquinat i alguns curiosos han pogut captar com la neu havia agafat a terra. El castell es troba a 512 metres al costat del Puig Neulós.
D'altra banda, Trànsit informa que aquesta hora cal encadenes en dues carreteres, la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà i la BV-5114 a l'accés del Coll de Sant Marçal. El segon Congrés per l'Habitatge de Catalunya, que s'organitza aquest cap de setmana al recinte Roca Umbert de Granollers, ha criticat aquest mateix migdia la compra de la Casa Orsola feta per l'Ajuntament de Barcelona i Habitat 3.
La portaveu del certamen, Marta Espriu, ha subratllat que no pot ser una solució a l'adquisició de finques que són propietat d'especuladors i fons d'inversió. Ha destacat que no s'ha de caminar cap a una injecció de diners públics a les empreses privades.
D'altra banda, en plana política, el Consell de la República, l'entitat creada el 2018 per internacionalitzar el procés d'independència, es prepara per renovar la seva presidència. Entre avui i dimecres, els socis registrats votaran telemàticament per escollir qui liderarà l'organització durant els pròxims anys.
Quatre candidats opten al càrrec, amb dues figures destacades com a principals aspirants. L'eurodiputat Toni Comín i l'advocat Jordi Domingo, aquest últim considerà l'opció més suports dins l'entorn de Carles Puigdemont. La candidatura de Comín arriba enmig d'una polèmica, ja que afronta acusacions de despeses irregulars durant el seu període com a vicepresident del Consell i una denúncia per assetjament sexual i psicològic per part d'un exassessor al Parlament Europeu.
Segons ha revelat el vicepresident de Junts, Antoni Castellà, en un missatge a la xarxa X, tant ell com Puigdemont van demanar a Comín que ja no es presentés a les eleccions.
Castellà ha criticat que l'eurodiputat hagi fet servir la seva imatge i la de Puigdemont en un vídeo de campanya, malgrat aquesta petició expressa. A més, de Comín i Domingo, també concorren a la presidència Antoni Walter Castelló, professor de secundària, i Montserrat Duran, vinculada al Consell Territorial del Barcelonès Baix Llobregat.
En plana internacional, fer Europa gran una altra vegada. Aquest és el lema que Patriots, el tercer partit al Parlament Europeu, ha elegit per la cimera d'extrema dreta que està tenint lloc a Madrid, amb 2.000 assistents a l'Hotel Marriott Auditorium.
El missatge, que emula el Make America Great Again de Donald Trump, assenyala el camí que volen impulsar plegats la líder de regrupament nacional francès, Marine Le Pen, el fundador de la Lega d'Itàlia, Matteo Salvini, el president hongarès, Víctor Orbán, i el líder de Vox, Santiago Abascal. Les seves formacions, juntament amb la dotzena més que participen en la cimera, clamen contra la immigració il·legal i el fanatisme climàtic, asseguren de Brussel·les.
D'altra banda, SEAT alerta sobre la pèrdua de 1.500 llocs de treball si la Unió Europea manté els aranzels a la importació de vehicles fabricats a la Xina. El president de l'empresa, Wayne Griffiths, ha llançat aquesta advertència en una entrevista a l'agència Reuters.
SEAT, a través de la seva marca Cupra, fabrica a la Xina el model Tavascan, un SUV 100% elèctric. Tot i que aquest vehicle ha estat dissenyat i desenvolupat a les instal·lacions de Martorell, la seva producció es du a terme a la planta que el grup Volkswagen té a Anhui, a Xina. Per ara és l'únic model que SEAT i Cupra produeixen a la Xina. No hi ha plans actuals per fabricar altres vehicles al país asiàtic ni per comercialitzar els models de SEAT o Cupra al mercat xinès. De tota manera, l'empresa que es planteja aturar-ne la fabricació del Tavascan si deixa de ser rendible. Els aranzels estan concebuts per protegir la indústria automobilística europea.
Obrim plana cultural. El cinema català arriba a la gala de la 39a edició dels Goya en un dels millors moments de la seva història. Ho certifiquen les xifres d'espectadors, les moltes nominacions que té els premis de l'Acadèmia de Cinema Espanyol o els guardons rebuts als Feroz.
¿Aquí quién va a judir? Si es que no se puede. Es que somos animal aquí ahora, que no nos hemos perdonado.
Carmen, tú estás bien aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrevaro.
En total, 19 produccions catalanes estan nominades i 4 pel·lícules que opten a la categoria de millor llargmetratge acumulen 41 nominacions. El 47 amb 14, Segundo Premio amb 11 i Gas en Flames i l'Estrella Azul amb 8. Entre els actors nominats hi ha Emma Vilarassau, Eduard Fernández, Clara Segura, Maria Rodríguez Soto i Enric Auqué. La gala serà aquesta nit, coincidint a més amb el Dia Mundial del Cinema avui.
Hasta Torre Baró. Señores! ¿Esto qué es?
D'altra banda, el cineasta Antoni Verdaguer ha volgut donar la visibilitat que es mereix al reconegut autor i filòleg Jaume Cabré.
Per això, el Cinema Catalunya de Terrassa, ciutat natal del cineasta i de l'escriptor, ha estrenat un documental que repassa la vida i l'obra d'aquest terrasseny internacional. En aquesta presentació hi ha estat el company de Ràdio Municipal de Terrassa, en Martí Pol.
Jaume Cabré, un dels referents de la literatura contemporània, ha rebut un merescut reconeixement amb el documental La música de les paraules, dirigit per Antoni Verdaguer. Aquesta estrena ha causat molta expectació a partir del moment en què s'ha conegut que l'escriptor terrassenc pateix una malaltia degenerativa. El Cinema Catalunya ha projectat aquest divendres al vespre el documental on Verdaguer recull la vida, l'obra i el reconeixement internacional de Jaume Cabré.
El documental hi surten més de 30 persones, des de la traductora coreana, el director de la Fira de Frankfurt, l'expresident del Parlament Europeu, el Jordi Savall, vull dir, gent, molts amics, crítics, col·laboradors d'ell. Amb un passe que es va fer a Barcelona, va venir el seu fill i un dels seus nets. I el net, me'n recordo el comentari que va fer, diu, ostres, diu, jo sabia que el meu avi era important, però no em pensava que no tant, diguéssim, no? Vull dir, és sorprenent.
Verdaguer espera haver pogut recollir l'essència d'un personatge excepcional que ha deixat un llegat variat, ampli i excel·lent.
Més cultura. Videojocs, pel·lícules, aliens i manga han estat els protagonistes de la primera edició del Tot en Cat, la primera trobada de creadors de contingut en català que es fa avui a Figueres, la capital de l'Alt Empordà.
Una trobada que vol demostrar que es pot crear i parlar de la cultura popular en la nostra llengua. Ràdio Vilafant, Mercè Manyer.
El Firquisme en català ha omplert la Catedral de Figueres gràcies al Tot en Cat, una trobada que ha reunit tot tipus de creadors de contingut d'arreu de Catalunya. Una jornada organitzada pels canals del Far Friki, la Batcova i el director Frustrat, que ha arrencat amb xerrades sobre aliens, Star Wars, videojocs i manga. Una primera edició que vol promocionar el català a les xarxes, així ho explica Albert Terrés del canal La Batcova.
La xerrada està anant sorprenentment bé. A cada xerrada veiem que el públic, l'assistència va augmentant perquè va arribant gent i la gent es queda, no? Marxa. Estem satisfets perquè sembla que això està rotllant, fins i tot superant les nostres expectatives. Tenim moltes ganes de que això es consolidi i tingui continuïtat i donar a conèixer, doncs, al gran públic continguts que d'altra manera potser seria difícil de saber que existeixen.
Una trobada que compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i el Patronat de la Catequística, que asseguren que aquest esdeveniment és una molt bona manera de promoure la llengua catalana.
I acabem parlant de música. Estan a punt de tancar la gira que durant més d'un any els ha portat a passejar-se pel país regalant concerts i cançons que superen ja els 30 anys de carrera. Tengo una chica y una pistola, un crucero de placer, carreteras infinitas y algún crimen que resolver. Són Marc, Jess i Axel, el que és el mateix, Sidoní, la banda catalana que durant dues nits ha actuat a Barcelona amb un ple absolut del seu públic tan fidel. La primera nit tocaven a la sala Elio Gabal i just ahir al Sant Jordi Club i els dos concerts dins el Festival Cruïlla.
A Sidoní els és igual tocar per a 100 persones o per a milers. Ells sempre ofereixen un show on es deixen la pell a l'escenari. Tot i que encara queden dos concerts a Madrid per dir adeu definitivament a aquesta gira a Sidoní, ja ha anunciat que el proper disc serà íntegrament en català i el presentaran a Girona.
Moment ara de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Girona visita un quart de cinc d'aquesta tarda l'Atlètic Club a Sant Mamés. Des de Girona FM, Pau Villafañé.
El Girona visita avui Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club en un estadi on aquesta temporada només ha guanyat l'Atlètic de Madrid. De fet, l'última de les tres derrotes de l'Atlètic Club va ser a Montilivi, però d'això ja fa 13 jornades. Mitchell reconeixia que l'equip ha de millorar el rendiment fora de casa si vol lluitar per Europa i que el partit d'avui suposa una bona prova.
Seria molt important superar aquesta prova. Seria molt important donar la nostra millor versió a fora i ser capaços de trobar-nos en la nostra manera de nostra filosofia, perquè hi ha molts moments en els partits de fora que no han estat bé en aquest sentit.
L'entrenador del Girona, que encara no podrà comptar amb Artur per manca d'entrenaments, tampoc ho podrà fer amb Miovski ni Danjuma, els dos per molèsties físiques. L'Atlètic Club, per altra banda, tampoc podrà comptar amb Nico Williams lesionat.
D'altra banda, a les 9 de la nit es disputa el gran derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid, primer contra segon.
Demà, l'Espanyol, reforçat després del triomf contra el Real Madrid, juga a 6:45 al camp de la Real Societat i el Barça visita a les 9 de la nit al Sevilla.
A la Lliga Femenina, el Llevant Badalona ha rebut aquest migdia al Granada i ha perdut per 0-2. Demà migdia hi ha derbi Espanyol-Barça amb les entrades esgotades a la Dani Jarque.
A la Champions, el Wolfsburg serà el rival del Barça als quarts de final en la reedició de la final del 2023. Les blaugranes jugaran l'anada a Alemanya i la tornada a Barcelona.
A la Primera Federació Masculina, el Barça Atlètic rep a 6:45 de la tarda la Gimnàstica Segoviana en un duel directe per allunyar-se de la zona de descens.
Demà diumenge el Nàstic visitarà el filial d'Osasuna amb l'oportunitat de col·locar-se segon.
Parlem de bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça va caure ahir sobre la botzina davant l'Olympiacos, líder de la competició.
Una cistella de Fournier a 2 segons del final va donar el triomf als grecs per 88-90 al Palau Blaugrana. El Barça és ara 9è.
A la Lliga ACB aquesta tarda juguen el Baxi Manresa i la Penya.
Els del Bages ho fan a casa davant el Bilbao Bàsquet a partir de les 6. Ràdio Sallent, Clàudia Roses.
El Baxi Manresa buscarà guanyar el Bilbao Bàsquet al Nou Congost abans de començar a pensar en la Copa del Rei. Després de l'amarga derrota contra la Laguna Tenerife al top 16 de la BCL, aquest dissabte els bagencs tenen una nova oportunitat per demostrar la seva fortalesa a casa.
ACB. Ara bé, Diego Campo no podrà comptar amb el pivot txec Kustak per una lesió a la pelvis d'última hora, que el club n'està fent el seguiment. A més, Jaume Sorolla continua de baixa per molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre. Tot i això, els blancs i vermells se situen sisens en la taula classificatòria, amb 11 victòries i 8 derrotes. Un bon moment del Manresa, que tot i perdre davant la del Buena Tenerife, el cap de setmana passat va fer una sorpresa al Palau guanyant 92-103 i comptant amb Derrick Alston Jr., escollit com a millor jugador del mes de gener de la Lliga Endesa. L'entrenador manresà Diego Campo valorava així l'equip visitant.
Creo que es un equipo que tiene una filosofía clara, aunque se adapta muy bien a los rivales y prepara muy bien los partidos y saca lo mejor del equipo. Con lo cual tenemos que prepararnos para competir muy bien, saber que es un reto, saber también que allí nos tocaron la cresta y bien tocada, con lo cual debemos aprender de eso y prepararnos bien.
Els locals buscaran una nova victòria per tal de continuar-se consolidant en les posicions de play-off just abans de marxar cap a la Copa del Rei, que se celebrarà la setmana vinent a Gran Canària.
Mentre que el Joventut rebrà l'Olímpic de Badalona al bàsquet Corunyà a partir de 8:45 d'aquest vespre.
Demà, Lleida rebrà el Madrid, el Girona, el Saragossa i el Barça visitarà la pista del València.
Tornem a canviar d'esport. Aquesta tarda es disputen les semifinals de la Copa d'Espanya d'handbol a Tías a Lanzarote.
El Granollers juga a les 3 la primera semifinal contra el Torrelavega i el Barça, amb la baixa d'última hora del lateral Palomino, juga a 6:15 la segona semifinal davant el Bidasoa. La final es disputarà demà diumenge a les 12 del migdia.
I a la divisió d'honor femenina d'handbol, el CAC 7 Balomano Granollers va guanyar el passat vespre el Porriño al Palau d'Esports per 27-23.
Les ballesanes encadenen 3 victòries i són quartes.
En futbol sala, el Barça i el Santa Coloma juguen a les 8 d'aquest vespre, la 16a jornada de la Lliga.
Els blaugranes visiten la pista del Manzanares amb l'objectiu d'acostar-se a la primera plaça, mentre que el Santa Coloma reba el Pozo de Múrcia, equip amb el qual està igualat a punts a la taula.
En hoquei patins, 3 equips catalans disputen aquesta tarda l'anada dels quarts de final de la Europe Cup, la segona competició masculina.
A les 4, l'Igualada visita l'Sporting de Lisboa, a les 8, el Voltregà rep el Tomar portuguès i a 9:15 a Lleida juga la pista de la Vendent francès.
També hi ha jornada a la màxima competició nacional femenina. D'altra banda, parlem de waterpolo. Ja coneixem els emparellaments de la Copa del Rei de waterpolo que es disputarà el proper cap de setmana a la piscina de l'Atlètic Barceloneta.
Els quarts de final de divendres seran Etxeire Barcelona, Sabadell Terrassa, Barceloneta Mediterrani i Sant Andreu Mataró. A l'Eurocup masculina, el Sabadell s'enfrontarà al Primorac Cotor als quarts de final, amb l'anada a Canllong el 27 de febrer i la tornada a Montenegro el 20 de març.
És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Guillem Camps, i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
La xarxa de comunicació local. Every night for so long.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps.